Cosmapèdia, amb David Guzmán.
Què estaves fent ara?
Una aquí... pausa dramàtica. No, vas comprar.
No, però allò tocant aquí la barbeta, contrapèl... I, però què t'ha passat?
Pensava. Estàs... Tu què fas quan, amb les mans quan penses?
Home, no, evidentment no faig aquesta història que acabo de veure. Aquí, però així em quedava dir, pobre tio, però que li passa alguna cosa?
Clar.
Bueno, una mica de malàlia, ho sabia que ho estaves, però clar, tant...
Parlem de coses?
Sí, parlem de coses, però no cal que em facis el número aquest d'anar-te tocant la barba com si fossis un model d'aquests.
Anem al tema. Escolta, aquesta setmana que hem tingut moltes coses informativament, però tenim un nou president. No és un nou president, és un renovat president, no?
Ni tampoc el tenim, el tenen.
El tenen, sí, vaja. Ni ell es té a ell mateix, si ens posem existencials, eh? Vaja, estem parlant dels Estats Units i per tant, avui en l'apartat de cinema volia repassar alguns casos de presidents americans en la ficció. Com a mínim, alguns casos reals interpretats per actors de debò i alguns casos també d'inventats. No? Començant per un clàssic modern de Sidney Lumet, anomenat Punt Límit, que és una pel·lícula l'any 64, on Henry Fonda feia... és un president dramàtic en plena Guerra Freda, que ha d'evitar un contraatac letal de la Unió Soviètica. Sovint en les pel·lícules americanes sobre presidències, la Unió Soviètica és l'antagonista habitual, per motius històrics, no? I curiosament que Henry Fonda també va interpretar molt abans l'any 39 Abraham Lincoln, en una pel·lícula fantàstica de John Ford, es diu El jove Lincoln, que recrea els inicis a la vida pública i a la vida professional com a advocat d'un dels presidents segurament més estimats dels Estats Units. Insisteixo, any 39, per tant, l'àudio és el que és.
Esta es la historia de dos grandes amores y de la auténtica formación del hombre que llegó a ser el 16º presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, libertador de los esclavos, asesinado en plena juventud, reverenciado por todo el mundo. Presentamos con orgullo esta historia humana de la inquieta juventud de Abraham Lincoln.
Inquieta juventud i història
això,
humana.
Això era una cosa que anava veient-se... escrita, no?
En pedra, sí senyor. Sí, és aquella cosa del cinema antic, no?
Sí.
És una pel·li molt rescatable de John Ford, que, i a més amb Henry Fonda, que en el futur també és especialitzar en papers polítics importants, no? I curiosament, avui s'estrena, també per això volia esmentar-ho, s'estrena, no pas aquí, a Catalunya arriba al gener, als Estats Units s'estrena l'última pel·lícula de Steven Spielberg, que es diu precisament Lincoln, i en aquest cas el president l'interpreta, és un biopic, l'interpreta amb l'èpica habitual Daniel Day-Lewis, no? Bé, més casos, ja el mirarem quan arribi. Sí. Més casos, com per exemple Kennedy.
No, però tinc curiositat per saber si Daniel Day-Lewis...
Es toca la barbeta.
No, es toca la barbeta. Porta aquella dentadura postissa de fusta que portava Abraham Lincoln, no? Perquè això ha de ser molt difícil, parlar...
Ha de ser complicat. Amb... Home, si el teu amic Marlon Brando li van posar cotó fluix per interpretar el padrino, és possible que també hagis tingut algun tipus de pròtesi interna dental. Bé, en tot cas, insisteixo, serem al gener. Més casos, Kennedy. Kennedy ha tingut també una vida cinematogràfica interessant, diverses aparicions estel·lars en pantalla. Un dels últims cops amb Bruce Greenwood, amb aquella pel·lícula que es diu 13 dies, que recrea la crisi dels míssils, I sobretot, hi surt també tot aquest ambient de crisi, i molt pel·liculero, amb aquelles reunions i amb aquells formalismes tan tòpics de les pel·lícules americanes.
Buenos días, señores.
Buenos días, señores.
Señor secretario.
Señor presidente.
Bob, seguro que se acostó tarde.
Dormir es para los débiles, señor.
Max.
Señor presidente.
Arthur.
Como ya sabrán la mayoría de ustedes, el domingo 1-2, sobrevolando Cuba, hizo una serie de fotografías alarmantes.
Fa molta gràcia tot això, eh? Joan, senyor presidente, tal, sí, tal,
no, el que em fa gràcia és el que li diuen Bob, i si el que costa ser de dormir...
És de dèbiles.
És de dèbiles.
Clar, la feblesa, que han de sortir assessors de primera línia, hi ha una gent molt forta, política, humanament també, no? Bé, el cas, a més, és curiosament en aquest 13 dies, i surt Kevin Costner, que també és tot un especialista en títols sobre Kennedy, perquè va protagonitzar aquell JFK d'Oliver Stone, on feia d'investigador Garrison, i amb aquella teoria de la triple bala i tota aquella història sobre l'assassinat del president Kennedy. El cas de Nixon, també un president molt peliculero i un clàssic molt peliculable, un clàssic, per exemple, entre els grans títols de cinema sobre periodisme, com és Tots els homes del president, on els periodistes Woodward i Bernstein, en fi, investigaven el cas Watergate, i sobretot una pel·lícula en la qual va aprendre aquella expressió per sempre més tan fantàstica de gola profunda, no? Deep Throat, que venia del cinema eròtic i la van incorporar per descriure la persona, doncs, que fa de contacte, que al final acaba donant la informació clau per saber que havia estat el Republicans, tot el cas Watergate, en fi. Oliver Stone, que també és un gran aficionat, insisteixo, al cinema polític, té un altre cas, en té més d'un, però en té un altre cas al marge de JFK, que és Nixon. Es diu així, en aquest cas la protagonitzava Anthony Hopkins, una pel·lícula l'any 95, també sobre la biografia i la carrera política del president república. Un cas curiós de títol presidencial, en diferents sentits. A mi em sembla més interessant del que en aquell moment, als anys 90, semblava. No? És una pel·lícula que es va traduir per El president i Miss Wade, amb un Michael Douglas que feia de president vidu, que s'enamora d'una congressista d'esquerres.
Annette Bening.
Sí, senyor, d'una ecologista, i això li passa factura política. Diguem d'entrada que és la pel·lícula que va servir com a pràcticament com a briefing, com a guió previ, per inspirar una sèrie molt més llarga que es va dir L'ala oest de la Casa Blanca. Doncs aquesta va ser la pel·lícula que els guionistes ja no van tenir al cap. Bé, li passa factura aquest enamorament polític, però també motiva diàleg sota la pel·lícula N'és plena, sobre el lideratge, sobre el poder, sobre l'opinió pública, com per exemple aquesta conversa que sentirem entre l'assessor presidencial, Michael J. Fox, i el president americà.
El pueblo quiere un líder, señor presidente, y en ausencia de un auténtico líder escucharán a cualquiera que se plante ante un micrófono. Quieren un líder. Están tan sedientos de él que irán por el desierto tras un espejismo y cuando descubran que no hay agua, beberán arena.
Luis, ha habido presidentes muy queridos que no encontraban una frase coherente ni con ayuda de una linterna. El pueblo no bebe arena porque esté sediento. Bebe arena porque no sabe distinguir.
Escolta, et diuen això i ja... Clar.
I té un cert mèrit del doblatge de Salvador Vidal, també, diguem-ho. Però és veritat que jo m'imagino una conversa entre l'assessor d'Obama, de Barack Obama, i ell. Vaja, és veritat que és un orador de primera, no? Però fan aforismes, no? Converses, sí, sí, el cinema té aquestes coses que no crec que la realitat superi tan sols igual. Bé, Primary Colors, una pel·lícula l'any 98, un altre títol també amb crítica i amb missatge, perquè, recordem otra volta, feia d'un president afectat per un escàndol sexual. Per tant, correlat en la ficció i en el cinema a Hollywood del cas Clinton-Lewinsky. Casos curiosos com el de Dave, president per un dia, Kevin Klein, que és un ciutadà qualsevol que es troba un dia que li han de demanar, perquè el president no apareix al real, que faci de president, accidentalment, no? I acabes ensortint-se. I acabo citant una altra casa pel·lícula amb missatge i amb una intenció crítica, que es diu... És un títol de Barry Levinson de l'any 98, Cortina de fum. En realitat es diu What the Duck, però l'ha traduït com a Cortina de fum. També hi ha un escàndol sexual, en aquest cas injust, que motiva, que això són Robert De Niro i Dustin Hoffman, motiva que s'hagin d'inventar una guerra inexistent contra Albània i contracten un productor de Hollywood fins i tot perquè informativament li doni versemblança a la història. No? Per tant, no totes les pel·lícules amb presidents, diguem-ne, americans, tenen només un paisatge així patriotista o patriòtic, sinó que a vegades hi ha una intenció crítica o un missatge a la manera de fer les coses del periodisme polític, sobretot.
Molt bé, doncs, escolta, moltes gràcies. Ja coneixem la Casa Blanca perfectament, eh?
I tant, per dins, sobretot.
Apa, ja et pots sonar els teus automassatges.
El teu massatge, sí.
Adéu.